Escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Salutacions, benvinguts a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Tot seguit ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. No faltarà, com cada setmana, el pitjor del pitjor de la Laura Aznar. I avui també ens visitarà la Maria Josep Rosselló, la nostra experta en nutrició i dietètica. Com sempre, ens dona molt bones recomanacions en el camp de la nutrició. I avui també us volem parlar del concert Singapur, que tindrà lloc el proper dilluns 7 d'abril a la Basílica de Santa Maria del Mar. Molt bon dia, Sara Clodenou.
Bon dia, Mercè Regà.
Amb la Sara ens posem al dia amb els titulars més importants a aquesta hora.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat en suspens temporalment l'obligatorietat d'aplicar el 25% de castellà a dos centres més, de manera que ja són tres les escoles que han rebut resposta de l'alt tribunal. Aquesta suspensió es mantindrà fins que resolguin els recursos de reposició interposats per les parts. Un jutjat de Barcelona ha imputat tres agents de la policia espanyola per agredir suposadament diversos immigrants del centre d'internament d'estrangers de la zona franca al Cap d'Any. Els tres policies imputats declaren avui al jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona. La jutge havia demanat les imatges de les càmeres de seguretat del centre, però la policia diu que no les té perquè ja les havien esborrat. El virus de l'Ebola s'està estenent cap a l'Àfrica Occidental. Mentre Guinea lluita per contenir-lo, el brot s'escampa més enllà de les seves fronteres. Hi ha 9 casos sospitosos a Libèria i per primer cop a Mali, on s'han anunciat de moment 3 casos de febre hemorràgica viral. Les 3 persones estan aïllades mentre es confirma si la causa és l'Ebola, un virus altament contagiós pel qual no hi ha vacuna ni tampoc tractament. A Guinea l'epidèmia ja ha causat la mort de 84 persones. I en esports, l'endemà de saber-se la sanció de la FIFA pel Barça i que aquest emetés un comunicat, el president Bartomeu va comparèixer ahir en roda de premsa i va donar un missatge clar. Va dir que estan convençuts que el recurs prosperarà i que, per tant, el Barça podrà fitxar.
Ràdio Estel.
Del Mar, com us hem explicat a l'inici d'aquesta segona hora del primer cafè, acollirà l'únic concert del conjunt vocal alemany més important del moment, Sara.
Doncs sí, anirem a Mercè. El proper dilluns, dia 7 d'abril a les 9 de la nit, tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar, com deies, l'actuació del conjunt vocal alemany Singapur. Aquesta actuació forma part d'una gira que el grup farà per Barcelona, Madrid i també Sant Sebastià.
Doncs avui ens visita el primer cafè de Ràdio Estel, Úrsula Gual, responsable d'activitats culturals del Goethe Institut. Què tal? Molt bon dia, Úrsula.
Hola, molt bon dia.
A veure, ens has explicat que aquest grup, el Singapur, és un grup espectacular, que a Alemanya les entrades són molt més cares que les entrades d'aquí, d'aquest dilluns de Santa Maria del Mar, i que val molt, molt la pena. No sé si he vengut prou aquest concert, Úrsula. Com ho descriuries,
sí,
tu?
Sí, és un concert realment molt, 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 molt bo, i és una oportunitat única, i es pot dir que és com un regal que li fem a Barcelona de presentar aquest grup aquí. És un grup que ve de la música clàssica, que són tots solistes que canten junts i que aquí ens ha interpretat un concert de música de Renaixença, també amb alguns compositors d'aquí, d'Espanya, i també amb dos temes contemporanis i inspirats en aquests cants que es feien, litúrgiques que feien pels temps de la passió. Però és un grup que també canta temes com del música pop d'Sting. No sé si tenen ganes de sentir una mica.
Sí.
Sí?
Sí, doncs, sí.
Li poso? No
sé. Oh, doncs moltes gràcies, clar que sí, Úrsula. Doncs, Úrsula, ja ens estem fent una idea.
Doncs ho esperàvem, això, Mercè?
No, ha estat una sorpresa. Gràcies, Úrsula. Escolta, és la primera vegada que els Singapur actuen a Barcelona, oi? Clar, està posant ara la música, no ens està escoltant. No, l'hem escoltat perfectament. Úrsula, et deia que és la primera vegada que els Singapur actuen a Barcelona?
Sí, és la primera vegada.
Doncs bé, nosaltres no ens perdrem a aquesta actuació d'aquest del proper dilluns, Sara.
Exacte, dilluns a les 9 a Santa Maria del Mar. Avui poden anar a comprar entrades per un preu de venda anticipada de 7 euros.
Sí.
Allà mateix a la Basílica Santa Maria del Mar, o si no, a la seu del Goethe-Institut, al carrer Mansó.
I, Úrsula, també hem de dir que aquesta formació Singapur ha guanyat premis com ara l'ECO, que és el premi de música clàssica de més renom internacional, eh?
Ha guanyat 3 ECOs, de fet, per diversos discos que han fet, un amb un clarinetista, Daniel Orlovsky, un altre amb justament amb aquesta... el programa que ens presenten aquí a Barcelona, i una altra per cancions populars alemanyes, és a dir, tenen un repertori molt variat.
Quines peces, precisament, podrem escoltar durant el concert del dilluns?
Doncs són músiques de diversos compositors, el de música contemporània és Wolfgang Grimm, i després noms com Jacobus Gallus, Jacobus Arcadel, Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, que els hi sonaran a gent que es dedica al cant, a les corrals, i penso que és molt interessant de sentir-ho. També fan una classe magistral a l'ESMUC, el dilluns al matí amb els cantants de l'Escola de Música. Són aquestes coses que ens agraden fer des del Goethe-Institut, també involucrar la gent d'aquí, que hi hagi un intercanvi. També volia dir que aquest concert ho fem gràcies també a l'ajuda de la comunitat catòlica de parla alemanya aquí de Barcelona i a la Fundació Goethe Espanya, que és un conjunt d'empreses alemanyes aquí afincades a Espanya.
Doncs moltíssimes gràcies, Úrsula Gual, responsable d'activitats culturals del Goethe-Institut. Res, nosaltres animar-vos, doncs ja ho hem fet prou, a veure aquest concert aquest dilluns 7 d'abril a les 9 de la nit a la Basílica Santa Maria del Mar, de la banda Singapur. Hem de dir, Úrsula, que si els nostres oients s'han quedat amb ganes de saber més, doncs poden clicar a www.radiostel i allà doncs, hi ha tota la informació d'aquest concert. I també hi haurà alguna sorpresa, o sigui que convidem als oients doncs, que entrin a radiostel.cat perquè així podran veure aviam si hi ha entrades o no, Úrsula?
Exacte. Sí,
d'acord?
Sí.
Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per entrar en directe. Que vagi molt bé el concert.
Bon dia.
Vinga, bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel. L'Estat és sòlidament sobirà quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat, en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els catecúmens es preparen per rebre els sagraments en el temps pasqual. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens pomes Pink Lady en safata per 2,69 euros al quilo.
O peres d'aigua en safata per 1,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Naturlàndia. Viu intensament. Activitats per tots. Diversió, natura i aventura. El tobotronc, motos de neu, pistes per esquí de fons, els tobogans tubi i l'air trek. Estrenem noves instal·lacions d'alberg a la Cota 1600. Ofertes especials per aquesta Setmana Santa. Ni t'imagines el món que s'obre davant teu a Naturlàndia. Immens, el parc d'aventures d'Andorra. Naturlàndia, alta diversió. Naturlàndia.ad. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Aquesta hora arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró. Què tal, Àlex, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Avui tenim una gran estrena, no?
Sí, sí. Aquesta setmana tenim l'estrena del Noé, ja que s'apropen els vols de Setmana Santa. També parlarem una mica de pel·lícules que estan basades en la història sagrada. Si us ve de gust, vaja, la Sara fa una mica de cares.
No, i tant. Sempre.
Vale. Molt bé, doncs comencem amb el Noé i després repassem la resta, vale?
Vinga.
No. What did he say?
He's going to destroy the world.
My father said that one day, if man continued in his ways, the Creator would annihilate this world.
Can it not be averted?
He speaks to you. You must trust that he speaks in a way...
Doncs comencem amb aquest Noé del darrer Aronofsky. Recordem que és el director de Pi, Requiem per un somni, La Fuente de la Vida, Luchador, Cisne Negro, sobretot últimament. És una pel·lícula llargueta sobre la història. Evidentment, la història de Noé la sabem una mica
però
tots,
no? Però podria ser més, no?
Podria ser més?
Sí.
2 hores i 18, no et sembla prou?
Home, podria arribar a les 3. No?
Sí, home, clar, sí, podria ser
de 6 hores. Ja, d'això, de lo llargues que són algunes pel·lícules, sí. I lo pesades que es fan, eh?
Bueno, home, aquesta tenen bastant... Clar, però la història de Noé, quan te l'expliquen i dius, bueno, sí, un diluvi i tal... I què passa? Ja està, no? O hi ha molta història abans, o s'han hagut d'inventar trama. Aquí es veu que el problema és que s'ha hagut d'inventar el dolent. Un tio que li vol impedir el Noé construir l'arca. Això no sé si surt al Nou Testament o Gènesis o no sé. És el Gènesis, això, em sembla. No ho sé, no me'n recordo. Bueno, en fi. Doncs el Darren Aronofsky, que s'ha liat amb el tema aquest de fer el Noé, les crítiques en general han estat bastant bones. El que passa és que diuen que és una barreja d'un blockbuster, una pel·lícula d'aquestes de molt pressupost, amb una pel·lícula molt... com el Cisne Negro, que a vegades semblava una pel·lícula independent i a vegades semblava una pel·lícula del pressupost. En el repartiment, el Noel fa el Russell Crowe, la Jennifer Connelly fa de la seva dona, surt l'Emma Watson, que és la Hermione Granger de Harry Potter, l'Anthony Hopkins, que fa de Matusalén, i el Ray Winston, que és el dolent aquest que s'han inventat. La sinopsis, evidentment, per als que no coneixen la història de Noé, el Noé comença a tenir uns somnis en el que se li apareix Déu i li va dient que té que construir un arca perquè al món hi ha molts pecadors i ha de fer un restart a la creació, i ell ha de salvar els animals i ha de construir l'arca per salvar-la del diluvi. I amb aquesta premissa fem una pel·lícula de 2 hores i 18 minuts que en general ha rebut crítiques bones. Bones crítiques, encara que diuen que la pel·lícula és una mica estranya. Mm? Això he sentit.
Bueno, és que el director...
Sí, diguem que les seves pel·lícules no serien les pel·lícules més convencionals del món. Potser el Cisne Negro és la més normaleta de totes, perquè Requiem per un somni és molt dura, Pi és raríssima...
Però Cisne Negro també et deixa una mica tocadillo, no?
Sí, totes són una mica raretes, no? El Luchador potser és la més convencional, que és aquella del Mickey Rourke amb els cabells llargs...
I el Christian... No surti el Christian Bale? El Luchador?
El Luchador? No, aquella és una altra que també es diu algo d'així, el Luchador, sí. Però no és el mateix, no és el mateix Luchador.
No és el mateix.
No és el mateix Luchador.
És otro Luchador.
És un altre Luchador.
Tot i així, pel paper del Russell Crowe, em sembla que la primera opció era el Christian Bale, i li van dir que no, i el Michael Fassbender, que també va dir que no, i van dir, bueno, al final posarem el Russell Crowe, que sempre...
A mi m'agrada més el Russell Crowe, que és una pesadesa, lo del Christian Bale, a tota la pel·lícula que si han de gastar una mica de diners...
Michael Fassbender, fem de Noé, també el comprem,
Sí, però té la barba massa pelirroja per mi.
Li afectem.
Trobo que queda una mica estranya. És molt... Ja, però el Noé ha de tenir barba.
també és veritat, la tenyim.
Li tenyim la barba al Michael Fassbender. Molt
cap
bé.
Problema.
No sé, la veritat és que no l'acabo de veure, el Michael Fassbender, amb aquella sonrisa que té com una mica de boig, no sé si acaba de dir que queda bé. Parlant del Noé, mm-hmm. i parlant també del Christian Bale, m'agradaria parlar, perquè ara hi ha com el moviment aquest... Tornen les pel·lícules sobre la Bíblia. Ara s'han posat de moda i ara tothom està tirant. És a dir, forma una part una mica de l'efecte Papa Francesc, que jo crec que ha fet que la gent digui no, la religió ara torna a estar de moda per fer cinema, i té les avantatges clàssiques de que, primera, les històries les coneix tothom i són molt bones, les coneix tothom, i a part que no tens que pagar drets d'autor perquè bàsicament no tens aquí ningú a qui pagar-los, i ja fa molt de temps que ja funcionen com a part cultural intrínseca de les persones. Llavors, estem properament, ens arribarà l'Exodus, Gods and Kings del Ridley Scott, amb el Christian Bale famós, protagonista, fent de Moisès.
Maria Valverde?
Sí, és que la roden a Almeria.
Ah, estupendo.
L'estan rodant a Almeria i surt la Maria Valverde també.
Molt bé.
Suposo que, bueno, estarà bé aquest projecte. Abans l'havia d'haver fet el Steven Spielberg. Si deixen una milionada, gairebé 200 milions de dòlars per fer aquesta pel·lícula, aviam què tal se'n surt el Ridley Scott, a vegades que no ha acabat... Jo les últimes pel·lícules del Ridley Scott, com he dit alguna altra vegada, no m'han acabat d'agradar del tot, però, bueno, clar, començant des de tan amunt, costa una mica. I després... Hi ha rumors de que el Will Smith vol estrenar-se com a director fent un Caín i Abel. Un Caín i Abel amb vampirs. I diu...
Bueno,
no, jo és que m'imagino la reunió. És del rotllo. El Will Smith se'n va amb el productor i li diu vull fer Caín i Abel. Jo de director i vull que surtin vampiros. Vampiro. Raríssim, no?
Pues doncs sí, una mica.
Coses
una
més
mica,
estranyes,
sí.
Coses més estranyes s'han produït. Coses més estranyes s'han produït. Després el Mel Gibson durant està bastant pendent de fer la seva versió del Judas Macabeu, que porta 10 anys en preproducció. Ara últimament va sortir una polèmica, va tenir amb l'últim guionista que va tenir, que era el director, curiosament, d'Instinto Básico, que havia fet la història de Judas Macabeu, i van tenir com una relació, un enfrontament epistolar, enviant-se cartes de lo més venenoses l'un a l'altre, un li deia borratxo i maltratador a un, l'altre li deia antisemita, bueno, unes coses molt, molt fortes, i ho van fer públicament, cartes obertes, sempre.
Cartes obertes,
no, publicades a la premsa,
mare meva.
En què es deien, bueno, el nom del porc és lo mínim que es deien. Després fan la prequela de La Passió de Crist, altre cop del Mel Gibson. El Mel Gibson estan totes aquestes religioses, en el que dirigiria un altre australià, l'Alistair Grierson, i que guionitzaria una monja que ara es dedica a fer guions de pel·lícules, que va fer sobre una pel·lícula que es deia Fàtima, sobre els miracles de Fàtima, i ara faran com la seqüela aquesta de La Passió, que seria com una prequela, perquè parla de la vida de la Verge Maria. I sortiria el Ben Kingsley fent d'Herodes. I després fan la versió cinematogràfica de la sèrie aquesta de la Bíblia, que ha sigut un exitazo tremendo, del que han tingut com 11 milions d'espectadors, una cosa, una barbaritat. I ara fan-la com la versió cinematogràfica del tema. I també està pendent un projecte de Ponç Pilat, que també està així com en cociéndose, encara no se saben gaires coses. També m'agradaria repassar les clàssiques, les
Va,
de tota la vida.
Fèiem un repàs de les clàssiques.
Les de tota la vida, no? Quan els meus pares em deien no, és que Setmana Santa a la tele només feien pel·lícules religioses i missa, clar. I llavors ens deien, quines són les pel·lícules que veies? I diu, hombre, per començar, Marcelino Panivino. Marcelino Panivino és un clàssic de les pel·lícules de Setmana Santa.
Sí.
Una pel·lícula espanyola de Ladislao Valle que va tenir molt èxit, de fet, i èxit internacional. Ladislao Valle, a part, era un emigrant hongarès que va treballant a Itàlia, a Espanya, a Anglaterra, i va fer pel·lícules molt interessants, després se l'està com recuperant una mica. Evidentment, Els 10 manaments del Cecil B. DeMille, que era com a l'Star Wars de l'època, perquè els efectes especials llavors eren el màxim dels efectes especials es feien en aquest tipus de pel·lícules on hi havia quan parteix el Mar Rojo i tot allò, el propi Ben-Hur, que també del William Wyler, que la carrera aquella de quàdrigues del Ben-Hur amb el Messala, que també les grans escenes d'acció formaven part de les pel·lícules de la Bíblia intrínseques. Vull dir, la gent li encantaven aquestes, a la gent jove li agradaven aquestes pel·lícules. Després hi ha El rei de Reis, amb la que es van deixar el gust i les ganes, amb el Nicolas Rey, que sortia la Carmen Sevilla, produïda pel Samuel Bronston a Espanya, també. Sembla que el tema de recrear Palestina a Espanya és una cosa bastant recurrent. No sé exactament... Bueno, sí, suposo que per el clima és força semblant a l'orografia, no? Jo què sé. I després van fer La història més gran de jamás contada ja durant els anys 60, del George Stevens, amb un elenc superfamós, en el que la direcció també va participar el David Lean, curiosament, i el Max von Sydow feia de Jesucrist. Després, no crec que la fessin durant les reposicions de Setmana Santa, però m'agrada posar una pel·lícula que parla de Jesucrist amb un altre to, que és el Jesucrist Superstar, en el que tots es tornen hippies, del Roman Jewison. Després, la versió com més fidel a la història sagrada, que és el Jesús de Nazaret, del Zeffirelli. L'última tentació de Crist, que va estar sempre envoltada de molta polèmica, perquè plantejava la situació en la que Jesucrist el tenten amb la vida tranquil·la de formar una família i tal, no sé què ho he ficat, bueno, en fi, i és una novel·la com paral·lela. I després La famosa vida de Brian, dels Monty Python, que és una pel·lícula divertidíssima, que corre sobre un personatge que corre paral·lel a la vida de Jesús, que recomano a totes les persones que no l'hagin vist que la vegin.
I per cert, ja sé que aquesta secció és de cinema, però ara hem de recordar als nostres oients que si volen veure La passió d'Esparreguera...
És veritat.
Han de respondre a la pregunta del dia, eh?
Que ja l'ha formulat la Carmeta.
Que ja l'ha fet la Carmeta. No direm més, eh? Però si...
Molt bé, molt bé. I si
vols anar
vull fer...
a l'Aleix, has de trucar, el 93-409-2772. Que entres en el sorteig d'una entrada... No, doble, i un menú, eh?
Un menú... Ah,
bueno. Menú ofert. Sorpresa.
Menú sorpresa. Molt bé, sona molt bé. Doncs ara que hem parlat, si voleu comentar alguna cosa més...
No, estupendo.
No, estupendo, us ha agradat molt.
Sí.
La meva repassada de cinema bíblico. Doncs
sí, sí.
Continuem...
Jo quedo... Amb quina et quedes tu, Sara, de totes les pel·lis, eh? Que ha repassat a l'Àlex.
En quina? Jo... Liberat a Willy.
Jo em quedo amb Marcelino Panivino.
Sí,
et
quedes amb Marcelino Panivino?
Sí, sí,
sí,
sí, m'agrada molt.
Molt nostrada, molt nostrada.
Jo, francès.
No, sí, però aquesta en parlarem després.
Però perquè, Àlex, o sigui, hem de dir que nosaltres passes un guió...
Jo, no. Ara és quan es diu, anem a publicitat, no?
No, però a veure, jo m'he llegit, m'he estudiat molt bé el guió i dic, a mi m'agrada aquesta.
Ah, vale, vale, sembla molt bé. No, però ens referíem a les pel·lícules aquestes religioses, és igual.
Sí, tu ara...
No, no et
preguntarem amb qui quedaràs per veure aquesta pel·lícula, Sara.
Jo amb
si
Noé.
Quina
jo
pel·lícula veuràs?
No, jo amb Noé, seguríssim.
Sí? Segur, aniràs al cinema.
Sempre la més moderna.
I de les altres, en francès.
Vale.
Ja ho he avançat per si m'ho preguntes després, Àlex.
Sí, la Sara li agrada de Frances, doncs posem el trailer de Frances, eh? I parlem una mica de la pel·lícula.
Tell me the story of us.
Again?
We are going to take over the world.
You'll be this awesome publishing mogul.
And you'll be this famous modern dancer.
Doncs continuem amb Frances Ha, de la que tu tenies tantes ganes de parlar. Aquesta pel·lícula del Noah Baumbach, que és el director d'Una història de Brooklyn, que és la traducció Cutes al Chichera que van fer aquí a Espanya de The Squid and the Whale, o de Greenberg, que està molt bé. És un col·laborador habitual del Wes Anderson, del que vam parlar la setmana passada per al tema del Gran Budapest Hotel, i que va escriure el guió de Life Aquatic i el fantàstic Mr. Fox.
Sí.
En el guió també l'escriu, evidentment, el Noah Baumbach i participa l'actriu protagonista, que també és la Greta Gerwig. La Greta Gerwig.
Greta Gerwig, per
ara és
favor.
El gran hype, que jo home, pensava que tenies tantes ganes de parlar.
Jo tinc moltes ganes de parlar
moltes
d'aquesta actriu.
Moltes ganes de la Greta Gerwig, ara està en totes les
vinga,
asses.
Parlem-ne.
També. Parlem de la Greta Gerwig una mica. La Greta Gerwig és una actriu, bueno, evidentment nord-americana, que va protagonitzar algunes pel·lícules que han tingut molt renom. Bon renom des del punt de vista d'un cinema com una mica més independent, no? Va protagonitzar Damiselas en apuros del Witt Stillman, El Witt Stillman, és l'última pel·lícula del Witt Stillman. El Witt Stillman, recordem que és el director de la famosa pel·lícula Barcelona i The Last Days of Disco. Després apareixia en un paper secundari en l'Arthur amb el... Com es diu aquest noi? El Russell Brand. Mm-hmm. I a Lola Versus o a la pel·lícula del Woody Allen a Roma con Amor. Properament protagonitzarà el spin-off, pseudo spin-off de Com conocí a vuestra madre, que es diu Com conocí a vuestro padre. I veurem què tal. Bueno, dels personatges de Com conocí a vuestra madre no surten, diguem que imiten la premissa, però no repeteixen els personatges. I també farà una pel·lícula properament amb el Pacino i amb una nova pel·lícula de Rebecca Miller de directora amb la Julianne Moore, que es dirà Maggie's Plan. La Francesca tracta d'una noia jove de 27 anys que troba que encara no és massa vella per abandonar els seus somnis de triomfar a la dansa clàssica i viu en una espècie de món paral·lel d'il·lusió, fantasia, no saps molt si és optimisme o és estupidesa o una cosa d'aquestes, però ella és una noia molt alegre i s'encomana bastant. És una comèdia dramàtica, evidentment els seus ups and downs, però... Jo crec que és una pel·lícula... A més, se n'ha parlat molt bé. La fotografia és en blanc i negre, ho recordem. Va guanyar... va estar nominada la millor actriu, la Greta Gerwig, als Globus d'Or. Mm. I la pel·lícula i ella van estar... No, nominada a millor pel·lícula i muntatge als Independent Spirit Awards. Una pel·lícula de l'any 2012 que ens arriba...
Com sempre.
Tardíssim, tarde mal i nunca, i veurem què tal està.
S'ha liat la nova Baumbach, el director i la Greta són parella.
Ah, sí?
Sí. I la Greta hem de dir que és una de les instigadores del moviment Mumblecore. Segur que és.
No, què és el Mumblecore?
És un, bueno, és una corrent del món del cinema alternatiu, independent. Àlex Vintró, per favor, no saps què vol dir això?
No, què és? Mumble? Mumble és parlar blum, 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 blum.
Exacte, perquè és un moviment, diguéssim, com alternatiu que es va fer paral·lel rebutjar una mica el cinema tradicional de Hollywood i tot, i de fer pel·lis doncs, amb baix pressupost...
El que és el cinema independent, vaja.
Exacte, llavors la traducció és una mica el xiuxeig, no?, que es diu, perquè, o sigui, perquè a totes les pel·lícules hi ha molt diàleg...
Perquè parlen així una mica atropelladament i baixet, sí. I parlen com les persones normals, vaja.
Sí, llavors aquest concepte el va treure un tècnic de so, perquè... Vale?
Molt bé.
Molt bé.
Quedem il·lustrats sobre el Mumblecore.
Doncs això,
si
la Greta...
Si hi ha dubtes, que la gent enviï e-mails.
Cap problema, clar, home. Què més? Volíem parlar més coses sobre la Greta, que mola molt?
No, bueno, jo l'he posat una mica en context. Si vols parlar, saps alguna cosa més de la Greta, doncs endavant.
No, això...
Si no, comentem la darrera pel·li que tenia ganes de parlar avui.
J'ai rendez-vous avec le ministre.
Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien.
Comment ça va, camarade?
Doncs continuem amb aquestes cròniques diplomàtiques en francès, Quai d'Orsay, de l'any passat. És una pel·lícula francesa del Bertrand Tavernier amb el Thierry Lhermitte, que tracta sobre... sobre el ministre d'Afers Estrangers de França.
Comèdia, eh?
És una comèdia. Una comèdia esbojarradilla, suposo, perquè aquesta no l'he vista.
Surt al Museu d'Orsay?
Suposo, no? Si està al Quai d'Orsay, suposo que sortirà al museu.
Llavors ja ens agrada.
Ens agrada? Doncs
sí,
ja
home, és el millor museu que hi ha. Tu has estat, Sara, al Museu d'Orsay?
No.
No? A París?
Jo ni dic, escolta...
Quina pel·lícula? Francesc. Aquesta és en francès.
És que tinc un món intern molt gran i clar...
Bueno. Doncs, aviam, és una sàtira política, però no deixa de ser una pel·lícula sobre el món
home,
de la...
Home, diuen que és el més fluixet que ha fet aquest director, no?
Aquest és el tema. Jo l'he posat perquè el Bertrand Tavernier és un pedazo director i jo em recordo que seguida es va treure la filla d'Artagnan, Capitán Conan i l'Avui comença tot, que són tres pel·lículons de molt cuidado. Sobretot m'ha agradat molt el Capitán Conan. Però les tres pel·lícules són boníssimes. Recentment m'ha fet una que també em va agradar molt, que es diu La princesa de Montpensier, que sortia la noia aquesta, la Melanie Thierry, que ara també s'han posat de moda a França. És una tipus com la Greta Gerwig, però ja per les produccions distintes.
Per cert, i Greta Gerwig surt en un videoclip d'Arcade Fire.
Arcade Fire?
Jo no m'he posat amb el teu francès, eh?
L'altre dia el vas parlar molt bé, sí. Àlex. No sé què t'ha passat avui.
No, però si ho estic bé. El que és que no havia pronunciat mai Thierry Lesmith. Bueno, és igual. Doncs aquesta noia surt al Zero Theorem del Terry Gilliam, que es va presentar a Sitges, i a Perfect Day, que és la pel·lícula americana que fa el Fernando León de la Noa. Aviam què tal li surt. Doncs això... Veurem què tal el Tavernier en aquesta. El Tavernier normalment tenia fama de ser un director preocupat pels temes socials. No, la comèdia formava part de la seva cinematografia, formava de les seves pel·lícules, però no era, diguem, no havia fet una comèdia, clarament una comèdia. Potser La filla d'Artagnan, però tampoc seria una comèdia. És una pel·lícula quasi d'aventura. És una mica diferent. Doncs,
però mira,
doncs,
per passar una estona entretinguda, sí, la recomanem, no?
Exacte. Jo crec que és la típica pel·lícula que pot estar bé. Bueno, ja veurem. Home, el director és tot tu. Seria mala sort que fes una pel·lícula dolenta.
Escolta, no t'ho he preguntat. Digue. El Noé?
Sí.
És un heroi?
El Noé és un heroi?
Sí, en aquesta pel·lícula que ens presentes avui.
Mo, jo entenc que sí, no? La pel·lícula no deixa de ser una gran superproducció, no et deixes tants milions de dòlars si no hi ha escenes una mica d'això. Llavors, suposo que hauran convertit a Noé en un heroi, i sobretot si hi ha un dolent. Uh-huh. Llavors, suposo que tot estarà ficat en allà. Aviam com ho conjuga, no té un paper fàcil,
no fàcil
l'Aronofsky, de fer-ho.
Sí, això, per això, vull dir que ens pot sorprendre.
Però l'Aronofsky no té tendència a complicar-se la vida, perquè allò de La fuente de la vida també se la va complicar tot el que va poder. I normalment se'n surt, perquè també és un director molt intel·ligent, és un noi que en sap molt i no fa coses al tuntun, no es deixa emportar a vegades, el que la història li demana amb ell, no, té tendència a crear com escenes molt, molt xules, i a vegades les pel·lícules seves els hi fallen altres coses. Per exemple, El Requiem por un sueño és una pel·lícula que té com escenes molt, molt potents, i la pel·lícula, a vegades, es fa una mica densa de seguir perquè no acabes d'entendre massa... Munta ràpid, li passen... Bueno, no sé, és un director personal. A vegades o t'agrada molt o a vegades li dius, bueno, aquest tio que li passa, que és molt estrany. Doncs acabem amb la cançó.
Vinga.
O què? Va, doncs avui portem una cançó de Clint Mansell, que és el que va escriure la banda sonora de Requiem por un sueño,
sí,
i que va fer el famós tema aquest, el Luxa Eterna,
sí,
que és el que posarem avui, però que també la banda sonora de Noé també ja se'n parla molt bé. El Clint Mansell i el Darren Aronofsky solen treballar junts, com molts actors, que hi ha molts directors que solen treballar amb un mateix compositor de música, tipus el Daniel Elfman i el Tim Burton, o el Michael Nyman amb el Peter Dinaway, ara mateix el Trent Reznor amb el David Fincher. Doncs aquests dos, el Clint Mansell, eren amics i li va demanar de fer-hi. El Clint Mansell no tenia un grup de pop, no feia música per pel·lícules, i va fer aquesta cançó, que ara quan l'escolteu tothom reconeixerà, perquè han sortit amb mil trailers,
va,
mil anuncis.
L'escoltem?
Sí, va, escoltem-la.
Què és, Sara? La reconeixes?
Home, i tant, sí. És cert que ha sortit a molts tràilers.
De fet, aquesta és la versió supervitaminada, perquè és la que van fer per al tràiler de la segona part del Senyor dels Anells, que la volien com superèpica i tal, i això no és un remix, no és l'original. Mm. Però bueno, us la poso perquè és bastant motivadora.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
A tu.
I que vagi molt bé.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ara a Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 envasos d'un litre d'oli d'oliva verge Carbonell Selecciona Almazara i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el litre et surt a 2,43 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Les teves compres també a hipercor.es.
Si de vegades penses, aquella fe que vaig aparcar potser ara m'ajudaria a viure, vine a conèixer les trobades, vine i veuràs. 60 minuts en un clima tranquil on recuperar la novetat i la frescor de l'Evangeli, tal com ens hi anima el Papa Francesc. Trobades, vine i veuràs, obertes a tothom sense inscripció prèvia.
Vaig anar a una trobada convidat per un amic. Em va encantar l'ambient de respecte i de llibertat. Ningú pretén convèncer-te de res. Agafes el que vols del que t'ofereixen. I tornaré.
Propera trobada dilluns 7 a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Eugeni Papa, Cruïlla de Londres en Borrell, Barcelona. I a les 5:30 de la tarda, a Premià de Mar, a la parròquia de Sant Cristòfor, carrer Rectoria 15. Trobades, vine i veuràs. Obertes a tothom.
Ràdio Estel. La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Esparreguera, ens apassiona, la passió d'Esparreguera, Carme.
I nosaltres volem que els nostres oients s'apassionin, s'apassionin i ens truquin, perquè el dia 11 tenim el sorteig. I, escolta...
El dia 11 és divendres que ve.
Divendres que ve, i escolta, val la pena,
ens està trucant moltíssima gent, sí, per tot això, com és un sorteig, hem de dir que... Per cert, Carme, que hem de fer la crida que el proper divendres es farà el sorteig i vindrà...
I vindrà el que fa de Jesús, que ens han dit doncs, que és un Jesús espectacular. O sigui, que el que vulgui veure també
que val la pena veure'l. Convidem tant, a la gent a veure aquest sorteig en directe, aquí, als estudis de Ràdio Estel.
Clar que sí. Doncs, bueno, tenim pel Divendres Sant, perquè aquest sorteig que fem és per les entrades del Divendres Sant. Tenim 5 entrades dobles i 10 dinars. O sigui, que imagina't, és anar a Esparreguera de bon matí, fer una passejadeta per allà, esmorzar, anar a veure la primera part, anar a dinar, i a més, que tens l'aparcament gratuït. O sigui, no et costa res.
Res.
O sigui, és un Divendres Sant total i absolutament gratuït.
Et costa la trucada i ja està, eh?
Exacte, exacte.
Què ens expliques avui de la Passió d'Esparreguera? Perquè la Passió d'Esparreguera té molta història.
Molta història. Doncs mira, existeix des de 1611, que era la pregunta que fèiem ahir i que, per cert, molta gent la va acertar.
És veritat, és veritat. I mira que vam anar ràpid, exacte, però sí, exacte, des del 1611.
Exacte. Que el teatre té un aforament de 1.747 espectadors. Vull dir que per espai no queda, eh? Vull dir que és fantàstic. Que la podem veure còmoda, perquè abans era un teatre més reduït, però ja fa uns anys que es va fer més gran, perquè la gent, doncs, és que hi va molta gent, doncs, que tothom hi càpiga, perquè, esclar, són uns dies... Perquè això es fa des del diumenge 9 de març fins al 4 de maig. Dissabte 26 d'abril també, i també el Divendres Sant, doncs per això, perquè la gent hi pugui anar i participi en aquest concurs nostre. Doncs avui, no sé...
Què preguntem avui?
A veure, hi ha una escena molt espectacular, que és l'escena de la crucifixió. Ho hem dit moltes i moltes vegades. Què passa amb aquesta escena? A veure si la
Passa. És una qüestió de temps, no?
Sí.
Podríem
dir?
Sí, però
que la gent es queda...
Bocabadada.
Ja veient com... Anava a dir el que passa, però a mi he quedat a la meitat, eh? Mica, no ho diré.
I això només passa a la Passió d'Esparreguera.
Això només passa a la Passió d'Esparreguera, segur. Segur que és, doncs, espectacular.
Que, Carme, eh? Què hem de fer els oients si volen guanyar aquestes entrades, doncs, dobles?
Doncs mira, això la Sara ha
posat
molt bé.
Vinga, Sara, explica'ns.
A banda de trucar-nos a nosaltres, doncs això, que entrin també a la nostra web,
i
que puguin veure... Doncs les respostes també poden entrar a la web de la Passió, i que allà, doncs, hi ha totes les respostes que nosaltres fem les preguntes. Però em fa la feta que els hi posem fàcil cada dia, eh?
Sí.
Jo crec que sí.
Recordem si el telèfon, noies? Mira, és el 93-409-2772, la nostra web www.radiostel.cat, i per si no sabessin aquesta resposta, o totes les que hem formulat, poden entrar també a www.lapassio.net.
Recordem la pregunta, Carme.
Doncs hi ha una escena molt espectacular, que és l'escena de la crucifixió. Què passa amb aquesta
escena?
Què passa?
Va, donem una pista.
Què passa?
Amb el clima.
Sí, un dia com avui, no? Que passi com
ahir,
una...
Ahir, sobretot.
I sobretot ahir, eh?
Doncs ja ho sabeu, va, bueno, comenceu a trucar, eh?
Clar que sí.
Recordem el telèfon.
93-409-2772.
Si no, podeu entrar a la web de La Passió.
Molt bé.
Punt.net. No sé si ho havia de dir jo, no?
Sí. Doncs, bueno, aquí queda, i recordar que Esparreguera, terra de passions, eh? I ens apassionen a tots.
I ens apassiona moltíssim, clar, eh? Regalar aquestes entrades per la Passió d'Esparreguera.
Exacte. Fins dilluns.
Carme, fins dilluns.
Que encara hi haurà temps.
Vinga,
fins al dia 11,
més,
eh? Però animar la gent que truqui.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Carme.
Que
vagi bé el cap
bon
de setmana.
Adéu.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens sèpia neta per 7,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda, sèpia neta per 7,95 euros al quilo.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
No, i 43 minuts, com cada divendres arriba a aquesta hora la secció Nutrició i Dietètica amb l'experta Maria Josep Rosselló. Què tal? Molt bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia, Mercè.
Com estàs?
Pues bé, encantada d'estar amb vosaltres avui.
Oh, avui hem de dir que dona gust tenir la Maria Josep aquí als estudis.
Tant, feia temps que no la vèiem, eh?
Està estupenda. Clar, normalment la tenim des de Ràdio Principat, a la Maria Josep,
i
només l'escoltem, però avui doncs, la tenim, això, ben a prop.
I amb la Mercè ens hem conegut personalment.
Clar, la primera vegada, dic, Maria Josep, t'he posat cos, diguéssim, perquè és que no et coneixia, només et coneixia de veu. I bé, doncs estem encantades. I li hem demanat a la Maria Josep doncs, que vingui quan pugui, però ja ens ha dit, jo estic jubilada, jo tinc els meus compromisos, no, us estimo molt, però...
De Barcelona. Jo estic jubilada de Barcelona, eh? I la residència és la casa familiar d'Andorra i allà fem bona feina, també.
No, i hem de dir que... O sigui, té una cara de salut la Maria Josep.
A mi m'ha sorprès molt perquè nosaltres sí que ens coneixíem, Maria Josep, i realment has fet un canvi. Interiorment no ho sé, però físicament estàs estupenda.
Bueno, és que interiorment hi ha més pau. Suposo,
exacte.
Ja no porto l'estrès que es portava... Efectivament, i això, tot això es nota, clar. Afortunadament continuo treballant, perquè crec que això de deixar de treballar, si les condicions físiques i mentals són bones, és una pena deixar de treballar. En el fons, quan estàs en una plenitud de moltes coses, a vegades de coneixement i tal, per tant, jo dic que afortunadament continuo treballant i estic encantada de col·laborar amb la Universitat d'Andorra. Però bueno, la veritat és que el viure a la muntanya fa salut, eh?
Ajuda salut. Moltíssim. És més, jo estic per demanar això que comentava un divendres, fer el programa des de Ràdio Principat així canviem d'aire.
Mira, escolta, m'apunto,
Ara que ja començarà la primavera i el camp es posa tan bonic i tal, podeu fer l'escapadeta, no és tan difícil.
Doncs sí, Maria Josep, això ens ho apuntem. Per cert, ara que has apuntat al tema de la primavera, que arriba la primavera, hem d'agafar energia, hem d'agafar productes, no?, d'absorbir vitamines... Parlem avui de les llegums, Maria Josep. Què ens pots explicar?
Bé, és un dels aliments bàsics de l'alimentació humana. Hi ha dos aliments bàsics en l'alimentació humana, que són els cereals i els llegums. Sense aquests dos productes, realment, la humanitat hauria passat fam i passaria fam. I quan es perdien collites, és quan... apareixien aquelles períodes de fam, de malalties, etc. Per això la societat i totes les cultures tenien molt clar que en el moment en què no es menjaven cereals i no es menjaven llegums, la gent es debilitava i es posava malalta. I per això hi havia aquest esperit, no?, de poder-les conservar. I tenen la gran avantatge de poder-se assecar molt bé i, per tant, tenir aquesta reserva de llegums per tot l'any. I bé, tenim coses i escrits antiquíssims, no? Per exemple, d'Egipte, que eren uns grans consumidors de llenties, etc. No? Per tant, és una cosa habitual arreu del món i a tot arreu es consumeixen llegums. Estem parlant de cigrons, llenties, mongetes i tot tipus de fesols, les faves, els pèsols i la soja. Tot això són llegums, d'acord? Mm-hmm. Clar, varietats de llenties moltíssimes, de cigrons també, de mongetes i de mongeta o de fesols encara més, les varietats són immenses, petites, de més grosses, de color, de, val? Varietats increïbles, però... I amb la soja passa igual, no? Amb la soja, aquí també tenim una gran varietat. Clar, nosaltres... Diríem que les nostres clàssiques han sigut cigrons, llenties, mongetes, faves i pèsols. Uh-huh. Les faves i pèsols ara tenim molt l'hàbit de consumir-les o fresques o congelades, però també s'han assecat i antigament, i encara pot ser trobar faves seques i pèsols secs, i sempre és el mateix, no?, posar-los en remull i aleshores es rehidraten. Per tant, són uns aliments tan importants perquè tenen una dosi de proteïna més alta que les carns, en tant per cent.
En sèrio? Mm. Llavors, això jo no ho sabia.
Jo tampoc.
Sí, mira, el llegum, diríem, més baixet en proteïnes, sí? Si parlo dels típics cigrons, llenties, mongetes i...
I pèsols.
No, jo les faves i pèsols les deixaria com a part, perquè com les prenem tendres i no les comprem seques, però quan tu agafes 100 grams de... per exemple, de llenties, allà hi ha 24 grams de proteïna, no hi ha cap carn que arribi a 24. Si arriba a 20 ja és molt, val? Per tant, i una llentia que sembla tan lleugereta, pues no, és de les més nutritives de totes. Clar, la soja se li passa, eh? La soja és, està a 35 o 40% de proteïna. Sí, per això la soja és una de les bases de l'alimentació mundial, també de l'alimentació animal, perquè, clar, la dosi de proteïna que té és tan elevadíssima que amb ella es pot extreure la proteïna, també es pot extreure el greix de la soja, fer oli de soja, i també s'obté la lecitina de soja. Si vols, ara parlem una mica d'aquestes característiques de les llegums, no? Hem començat per la proteïna, per tant, ja hem dit que té una proteïna que realment és una proteïna vegetal, de bona qualitat, no tan alta com les proteïnes càrniques, però, o de peix o d'ou, però a poc que li posem una petita quantitat, que serà la proposta que us faré al final, doncs ja tenim un aliment absolutament nutritiu. Per tant, d'entrada no es pot dir això són aliments que aporten hidrats de carboni. El primer que s'hauria de dir és que aporten una dosi de proteïna elevadíssima. I barrejant llegum amb cereal, la proteïna és de molt alta qualitat. Llenties amb arròs, sí? Qui no les ha menjat, no?
Home, sí, clar. Sí.
O les pròpies codella, què fas? Poses cigrons i després li afegeixes pasta. És un altre cereal, no? Això és una proteïna d'altíssima qualitat. I combinacions d'aquest tipus trobaràs arreu del món. Per què? Perquè la dosi de carn que es menja en actualitat no es menjava abans, però en canvi s'obtenia molta proteïna vegetal. Cosa que és el que hem d'anar reivindicant. Hem de dir, no ens passem de proteïna d'origen animal i anem a consumir petites quantitats de proteïna d'origen animal i més quantitat de proteïna vegetal. I la base, indiscutiblement, serien els llegums.
Maria Josep, ara que estaves parlant t'estaves proposant algun plat, és que ara m'ha vingut al cap tantes i tantes mares i àvies doncs, que han de preparar els menjars als seus fills o nets. Com es pot combinar les llegums i els més petits de la casa? Perquè a vegades, doncs, clar, són necessaris, no? Les llegums són necessàries en la dieta dels més petits, però no venen gaire de gust.
A veure, a partir de l'any s'hauria d'introduir els llegums. És un dels últims aliments que s'introdueixen. El primer any de vida no s'introdueixen encara, però a partir de l'any, quan ja s'introduix el peix i l'ou, aleshores s'introdueixen els llegums. Clar, un molt bon sistema és fer-ho en forma de purés, trituradets, barrejats amb altres aliments, amb alguna verdureta molt suau, com per exemple la pastanaga o el carbassó, per fer-ho més amorós, no? No agafar només llenties i triturar-les, perquè, a veure, la llentia ens sembla molt suau i en el fons, de veritat que no és la més suau, és molt rica en proteïna, és la que té més purines, per tant, es provoca més quantitat d'àcid úric i, per tant, hauríem d'intentar no fer-li d'entrada un puré només de llenties o de cigrons, no? Barrejar-lo amb altres coses. També afegir-li una miqueta de llet, no? Hi ha preparacions... Per exemple, abans amb la Sara estàvem parlant de que a ella li agrada molt l'hummus, no?
Molt. I em queda molt bo, Maria Josep?
Segur, Sara, perquè l'hummus és un plat típic mediterrani que es tracta de cigrons triturats, no? Actualment ho tenim molt fàcil perquè tenim el mini pimer i es fa amb molta velocitat o una batedora, és molt fàcil, i cadascú té una mica la seva fórmula, però efectivament tu mateixa comentaves que tu li afegeixes iogurt perquè queda més amorós. Però pels petits, afegir-li una miqueta de llet a vegades en els purés queda molt més amorós, val? I aconsegueixes un puré de llegums que realment pot agradar molt més als petits.
I aquest rajolí d'oli?
No, l'oli és imprescindible. Absolutament imprescindible. A veure, i això em dona peu a parlar del greix que tenen els llegums. Les llegums tenen... una petita quantitat de greix. El que passa és que és un greix absolutament saludable, absolutament saludable. Per què? Fixa't que abans he anomenat la soja com una cosa, com una llegum molt important, de la qual s'obté la lecitina de soja. Però, per exemple, els cigrons tenen moltíssima lecitina. De les sensacions que et donen els cigrons i també l'humus quan te'l menges, aquella cremositat, amorositat, és perquè porten una dosi de lecitina alta. I la lecitina és el que ens ajuda a pujar el colesterol bo. Per això els llegums són tan recomanables com aliment cardiosaludable. Uh-huh. Perquè tenen poc greix de per si, però un greix molt saludable, molt insaturat, perquè tenen molta fibra, això sí, per tant, menjar llegums també ens ajuda a evitar l'estrenyiment. I per últim, hauríem de dir que el seu hidrat de carboni, que és midó, s'absorbeix molt lentament, molt. De cara als diabètics, és el millor menjar, el millor, perquè no s'hi puja la glucosa ràpidament. I quan fas un àpat en què la glucosa no et puja molt ràpidament, també va bé perquè saps que allò no t'engreixarà. És a dir, perquè si tu prens coses, moltes coses dolces i entra molta glucosa de cop en el teu organisme, al cos no li queda més remei que agafar aquell sucre i transformar-lo en greix. En canvi, menjant llegums no passa això. Per tant, fora el mite de que això engreixa. Home, el que passa és que depèn com ho cuinis. Clar. Perquè hi ha plats de llegums que més que un plat de llegums és un plat de greix, no?
Una fabada.
Clar, no ens enganyem, no? A vegades, va, mengem llegums, però clar...
L'has de trobar per sobre d'aquella capa de greix que hi ha en el plat, no? Que és espectacular, allò sí que engreixa.
Clar.
Però el llegum de per si és un aliment altament saludable i molt recomanat, però molt, molt recomanable pels diabètics.
I què podem fer perquè no ens sentim malament? Perquè, bé, moltes vegades els llegums, doncs, dius, ostres, m'estic inflant una mica
i
o potser no me sento del tot bé.
Val? Quan fas l'humus, mira, tu m'has posat l'exemple de l'humus i m'ha anat molt bé avui, Sara.
Veus que bé.
Quan fas l'humus ja el tens mastegat perquè està triturat, no? Uh-huh. Però és que realment l'hauríem de mastegar molt bé perquè la digestió a nivell d'estomacal sigui més fàcil, més ràpida, etc. Però, efectivament, la fibra de llegum, que és molt cel·lulòsica, per això hi ha gent que si té molta intolerància fins tot li treu la, no? Allò que es diu la pell dels cigrons, sí. I tal, però l'única autèntica solució, de veritat, és prendre's un iogurt de postre.
Mira.
És el que va millor. Per tant, el dia que feu un plat de llegums, proposeu-vos prendre un iogurt de postre. I la proposta dietètica per excel·lència seria, com a mínim, dos cops a la setmana, prendre el llegum com a plat principal.
Uh-huh.
Pot ser al migdia, si feu un sopar més abundant que el dinar, perquè hi ha gent que ho fa. Hi ha gent que fa un dinar més lleuger perquè per el seu horari i que dina més d'hora, no? A lo millor treballen molt durant el dia, o fan una jornada molt intensiva, fan un dinar molt lleuger, això ho fan molt a l'estranger, i després dinen a les 7 de la tarda. Si féssim el que fan els estrangers, doncs estaria força bé. Dos, com a mínim, dos cops a la setmana, ideal tres, i si volen algun més també, però dos mínim tres seria molt bo, llegum com a plat principal. Decorat amb una petita quantitat de producte d'origen animal, si volen. És a dir, uns 20-30 grams de producte d'origen animal, que podria ser uns 20 grams de bacallà esqueixat o un ou, que no es passa molt. Hi ha moltes combinacions. I ara que estem amb Quaresma, doncs aquestes combinacions de llegum amb bacallà o amb ou dur es fan moltíssim. No? Es pot posar altres verduretes i tal. I allò és un plat com un plat únic, un plat principal.
Això per dinar.
Supereconòmic, supereconòmic.
Uh-huh.
No han posat els llegums com a producte vegetal, no tenen colesterol, al contrari, ens ajuden a pujar el colesterol bo i, per tant, tenim una quantitat d'avantatges amb això, començant per les econòmiques i acabant per les saludables. I, aleshores, de postre, un iogurt. És la millor solució. És la millor solució. Alguns diuen coses com bullir-lo amb una poma, els llegums. Mira, dona molt poca solució. L'efecte positiu és aquest aport de bactèries làctiques a través d'un iogurt que t'ajuden a millorar aquesta tolerància a la fibra. I també anar-se acostumant, perquè hi ha gent que no està gens acostumada, de cop i volta es pren un plat de llegums. No mengen mai, el dia que mengen, que bo, i
es passen. Molt.
Exacte. Se les tenen més flatulències.
Per tant, el que hem de dir és que aquestes tres racions, no?, setmanals, sí, recomanes Maria i Josep de llegums.
Absolutament recomanables. Uh-huh. I ara que hi ha tanta crisi i que tots hem de mirar la qüestió econòmica, pensin que això estaran ben alimentats, la dosi de proteïna és molt elevada i per tant, no cal menjar... Són tres dies que ens evitem per pensar en el bistec o
com el peix.
Uh-huh. Sí.
Suposo que hi ha bastanta diferència, no?, entre les llegums que preparem nosaltres a les que estan envasades?
No,
que
hi ha molta diferència.
No?
Estan fets amb aigua i sal. No. És més econòmic si ho fas tu, això sí. Val? Si tu t'agafes el temps de posar-los en remull i després bullir-los, sempre et sortirà més econòmic. Tampoc són cars, eh? Els de... I a més, fixa't que hi ha una gran quantitat que és pot de vidre, eh? Per tant, el veus. I podeu trobar llegums que, efectivament, exclusivament no porten ni cap més additiu que la sal. Aigua i sal, bullit amb aigua i sal. I, clar, el suquet aquell espès que tenen és el... És el de bullir amb aigua i sal, però és que nosaltres a casa també es quedaria igual. Mm. Si tu ho fas i ho guardes, veuràs que et queda gelatinós perquè allà hi ha proteïna. Proteïna de llegum que s'ha dissolt.
Maria Josep Rosselló, avui hem parlat de les llegums, sí. Aquí a la secció de nutrició dietètica, però abans de marxar,
sí.
Et volem preguntar quin és el teu secret per estar així? Abans ens els... Bueno, en... Más o menos, no, ens has pogut dir alguna cosa.
Mira, jo, sempre que em pregunten...
Perquè, clar, jo no et coneixia personalment, però la Sara i sí, l'Àngels, sí. Aquí li enviem una salutació a l'Àngel Riber, que està a recepció, ja estaven acostumades doncs, a veure't cada divendres. I diuen, però és que està espectacular la Maria Josep.
A veure, jo tinc 67 anys, sempre ho confesso, val? I la primera cosa que tinc que dir... I quan em pregunten com has fet tantes coses, com estàs i tal i qual, sempre dic, perquè gràcies a Déu tinc bona salut, això per davant, no? Però després tinc que reconèixer que tot això que predico ho faig. És a dir, el que sempre he fet, i també ho hem fet a nivell familiar, és menjar bé.
Teoria i pràctica.
Sí.
Maria Josep.
I viure en pau, eh?
I viure en pau i tranquil·litat.
Sí.
Moltíssimes...
I viure en pau interior, eh? Que no vol dir no haver viscut estrès, eh? O viure estrès, no. Però en pau interior.
Doncs amb aquesta pau que ens ha transmès avui la Maria Josep Rosselló en directe, personalment. Acomiadem avui el primer cafè, Sara. Moltes gràcies, Maria Josep.
De res, encantada d'estar amb vosaltres.
Tornem dilluns a les 8 del matí.
Com sempre.
Ens ha quedat la Laura Aznar, però aquesta nit sortirà el pitjor del pitjor. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Fins dilluns.